A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península Ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península Ibèrica?
Quina pregunta, eh?
Uau, per començar, comencem forts.
Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península Ibèrica, els visigots van conquerir la península Ibèrica i els musulmans van envair la península Ibèrica. Només hi ha aquests 3 verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'identitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península Ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península Ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península Ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península Ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix en islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? don Rodrigo, don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del temps.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la quema.
Doncs mentira.
Mentira. Estem molt de Manu Chao, sí, últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
Clar.
No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? Clar, no només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
I per què passa exactament això?
Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles no, va haver-hi la Espanya com a nació, va tenir la maledicció no, de ser islàmica.
Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que bueno, de la Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre-nord de la península, no? L'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
No gaire, no? Potser abans de contestar això crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles 10, 9, 10, 11 també n'hem perdut moltíssima, i per exemple no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I de fet els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no? Que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no? Que deixa passar els musulmans, no? Perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. És a dir, aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740 i 741, i parla del final del regne visigot. No? Parla de, és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, a Motó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
Perquè es fa una idea, i ja està.
Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, els Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara. No? Perquè fa al segle IX, directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? comencen a finançar-se a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
s'havien assentadíssim, perdut.
Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra i donen fiabilitat credibilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 1880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb ves a saber qui, no?
Sí, sí, sí.
Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
Doncs fet aquesta prèvia molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui, llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
no,
podem saber?
No tinc ni idea, però bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
Bueno, és que no, està, sí. Molt, està molt enfeinat.
Sí. Ja no cal.
Ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
Bé, passa res.
Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot.
De
com
fet,
estava la cosa?
Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza, tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
clar.
I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània Oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja n'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire, no? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys, l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental. I estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península ibèrica, que, no, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions, no? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència amazic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no?, es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i a asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no?, per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ja tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
I ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda, per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica. I un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses. No? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, tall de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més. No? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals. No? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions, penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
I serà la famosa batalla de Guadalete.
Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un dels, de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, des dels mons transductins, més propers als Algesires, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca, Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues un, però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Guadilaca. Sí. Després de Guadilaca, què passa?
Guadilaca? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo,
l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet, és que ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com esperava.
Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabient.
Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat. No? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà. No? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú. No? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa. No? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
Sí, sí.
Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts. No? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet la, no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que se sentarien fàcilment a la península.
Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenim allà 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè acabessin amb Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
Sí, no hi ha violència, doncs?
Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual, no? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no?, i que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal. Clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa. No? El captiu aconsegueix escapar, no?, amb la pell tot torturat, amb la pell gairebé feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no?, i fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
aleshores tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulman, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
Això és una bajona. Que, no passa res més enlloc?
Sí, pactes.
Ah.
Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema. No? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els asturs, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta. No? Per exemple, Tariq serà destituït. Musa ibn Nusayr serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat. El succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes però que jo crec que si les expliquem, les expliquem en un altre programa. Però retinguem aquesta idea, no?, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana, la situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
A tu.
Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.